acompanya el president del Futbol Club Barcelona, Joan Laporta. President, bon dia, moltes gràcies.
Hola, bon dia.
Bon dia. I saludem també l'Aleix Pariser i Roger Saveres, que ens acompanyaran en aquesta conversa. Hola, Aleix, bon dia.
Hola, què tal, Jordi, bon dia.
Què tal, Roger, bon dia.
Hola, Jordi, bon dia.
President, abans vam conèixer els resultats de l'auditoria que va presentar el CEO del club, Ferran Reverter. Va parlar, literalment, de gestió nefasta. Li pregunto, ras i curt, estem parlant de mala fe, d'incompetència o de les dues coses?
Estem parlant, tal com va dir el CEO Ferran Reverter, el CEO del Futbol Club Barcelona, que va fer, jo crec, una presentació magistral. És una gestió basada en la improvisació, sense planificació, fent fitxatges sense tenir diners per pagar-los, i per tant doncs la va qualificar de nefasta, perquè no ha estat gens bona.
Nefasta. Vostè ha vist els números. Alguna cosa està ratllant el Codi Penal?
Ja sabeu que hem endegat una auditoria, un forensic, que sabeu que és una manera de controlar conductes que presumptament són irregulars, i quan tinguem el resultat d'aquesta auditoria, doncs aleshores podrem determinar quina via s'ha d'utilitzar per demanar responsabilitats, si és que se'n deriven responsabilitats.
Tribunals?
Evidentment sí, però això ho determinaran, ja et dic, el forensic, el departament legal i la decisió de la junta directiva.
Quan sabrem aquest forensic?
Bé, deixem-los treballar. És el que ve d'ahir també el CEO, no? La informació l'any anat rebent no és immediat, això, perquè s'ha treballat d'una manera en el passat que és difícil d'obtenir tota la documentació necessària per prendre conclusions.
No obtenir la informació necessària és no haver deixat rastre?
Bé, això ho determinarà el forensic.
Li deia pel temps, probablement abans de final d'any?
Home, jo crec que a final d'any hauríem de tenir ja tota la informació, evidentment.
L'acció de responsabilitat està descartada o encara és una possibilitat?
Tot està obert, però insisteixo, i perdona que sigui insistent en això, perquè no voldria precipitar-me, i crec que hem de defensar la presumpció d'innocència. S'ha endegat aquesta auditoria, la forensic, que a més és investigar conductes irregulars, i ho fan uns professionals experts en aquest tipus d'investigació, i per tant, doncs, esperem el resultat i aleshores prendrem decisions.
Amb el que he vist, no li preguntaré tribunals, li preguntaré... Amb moltes coses s'ha posat les mans al cap?
Home, és que ja només pels resultats els resultats del tancament de la temporada 2021 és per posar-se les mans al cap. Unes pèrdues de 481 milions i un endeutament de 1.350 milions d'euros, doncs, home, és esfereïdor i és per posar-se les mans al cap. Ens les hem posat, però el que ens hem posat també és... ens hem arremangat i ens hem posat a treballar, que això és el més important.
De quan era candidat a quan ha sigut president, vostè no s'esperava veure trobar una cosa així al club?
Jo m'esperava trobar-me una situació... dolenta, i que hauríem de treballar, per això ho dèiem, per revertir aquesta situació, i el que passa sí que ha estat, doncs, més del que ens esperàvem. A pitjor.
A pitjor, a molt pitjor.
Sí, a molt pitjor.
A molt pitjor. Aquests possibles delictes, si és que n'hi ha, estan concentrats en alguna àrea, sobretot? Per exemple, l'espai Barça és el que més li preocupa?
Ens preocupa l'espai Barça, ens preocupa el pagament de comissions intermediaris, i ens preocupa, bé, tot el que fa referència a proveïdors, i per això el forensic està centrat en aquestes tres partides.
El pagament de comissions a intermediaris és més vell que la Napeu. President, on és el problema ara?
Que algunes quantitats són massa elevades i que hi ha algunes operacions que, bueno, s'han orientat cap a uns determinats intermediaris de manera sistemàtica, però això, insisteixo, ho ha de determinar el
forense. D'acord, però estem parlant d'algun jugador en concret que li preocupi excessivament?
En aquests moments no
Malcolm,
puc.
Per exemple?
No puc, en aquests moments permetem que mantingui la reserva i que sigui el forense el que ens determini totes aquestes situacions.
Val. Ha parlat amb Josep Maria Bartomeu aquests últims mesos?
No.
Quan fa que no parla amb ell?
Doncs fa molt de temps. No ho recordo, i per tant fa molt de temps.
Amb algú de la junta directiva anterior ha parlat?
No. He tingut contactes amb els excandidats a la presidència, que havien tingut el Freix, en aquest cas havia tingut relació amb els anteriors gestors, però no he parlat.
Víctor Font ha parlat?
No he tingut l'oportunitat més enllà de que vam estar, el vam convidar a la final de la Copa del Rei i vam estar xerrant amb el bé.
En Santo Rossell, quan fa que no parla?
Des de les eleccions. Des de les eleccions que vam estar parlant abans de que prengués la decisió de presentar-me i no hem parlat més. El cert és que no hem parlat més.
Li faria il·lusió retrobar-se amb Santo Rossell en algun moment o no? Perquè va haver-hi un cert retrobament, crec que recordar no fa de gran temps.
Bueno, ho hem deixat allà en un retrobament i jo crec que està bé. Si hem de trobar-nos un altre cop, doncs jo com a president del Barça i com a persona que hem tingut una relació personal, estaré, escolta, cap problema.
Val. Reverté deia que el club podia trigar 5 anys a recuperar-se. 5 anys a l'esport són molts anys. Són molts anys. I vista una perspectiva de 5 anys, el futur es veu en prismàtics.
A veure, tenim un CEO que és un home prudent, que és un home elegant amb les formes i, a més, molt preparat. El club està en molt bones mans, sota la seva direcció executiva. I bé, el que jo he tingut experiència amb aquests temes, i quan érem al 2003, també vam fer un pla estratègic que era 5 anys per recuperar la situació en la que ens trobàvem, i després, al cap de 2 o 3 anys, ja ens havíem avançat el que preveiem pel cinquè any. El Ferran Reverter el que va dir és que el que sí que hem de, d'alguna manera, capgirar aquest patrimoni net negatiu que tenim de 450 milions, però que això no vol dir que no generem beneficis i que l'objectiu d'aquest primer any és fer dèficit zero i després no generar uns beneficis, que una part d'aquests beneficis podran anar també a invertir en jugadors i evidentment, anar aixugant el patrimoni net.
És que hi ha una cosa que molta gent l'ha sorprès, amb lògica, que és que es donin les xifres que es donen catastròfiques i que es digui igualment que es podria fitxar al mercat d'hivern i que l'any que ve es podria portar un crac. Això, des d'un punt de vista econòmic, a la gent li sorprèn. Això es podrà fer?
Sí, sí, es podrà fer, perquè afortunadament al Barça tenim uns actius que podem aconseguir recursos. Recursos ja bé sigui en forma d'inversió o recursos ja bé sigui en forma de crèdit. El que no volem és més deute. El que estem treballant a fons en el club és aconseguir diner fresc, inversió, per poder doncs fer front a les necessitats que té el club. I entre les necessitats que tenim, sempre tenim present el tema esportiu, no? El tema d'invertir en nous jugadors que puguin millorar la plantilla que tenim.
Aquest estiu passat, vostè mateix va confirmar en una entrevista a Esports 3 ara fa unes setmanes que havien intentat fitxar Neymar. Li pregunto el mateix, com ho pensaven fer?
Bé, perquè no teníem encara les conclusions de la due diligence, ni teníem doncs, el tancament fet, i tal com ens havien explicat els números la gestora, bé, hi havia un marge, enteníem que hi havia més capacitat d'endeutament, que ja hem vist que no és convenient, i a més, doncs, vam intentar doncs, fer aquell intent que no va acabar sortint, perquè les informacions que ens havien dit sobre el Neymar al final no van ser les que en realitat eren.
Expliqui'm això.
Bé, que ens havien dit que volia venir, després es va veure que va cedir a les diguem-ne, propostes que li va fer el PSG. Però ens havien dit que ell no continuaria i al finalment jo crec que el van convèncer.
Li va decepcionar, Neymar?
No, perquè això és la llei del futbol, no? És oferta-demanda i aquí doncs s'ho emporta qui, generalment, qui fa la meva oferta.
Què hauria passat si l'haguessin fitxat llavors des d'un punt de vista econòmic?
Bueno, jo no vull ara especular. En aquests moments, doncs mira, ja ho hauríem tingut l'habilitat per reconduir tot aquest tema. El Neymar també és un jugador que podia haver generat també molts ingressos per una altra banda, no? Perquè és un jugador d'aquests que diuen referència, però bueno, jo crec que se'ns van... El resultat ha estat bo que no el fitxéssim. Jo penso que no ens hagués acabat de solucionar res del que ens hem trobat.
Li canvia el nom de Neymar per Messi, llavors per què no va poder continuar Messi? Si no,
bueno,
no,
Messi, el que va passar és això, no?, de que no teníem fair play, sí. Ja ho vaig dir, en aquells moments doncs no hi havia la possibilitat de tenir el marge necessari per poder enquivir-lo a la plantilla, i després es va produir que teníem les primeres conclusions de l'auditoria i que també vèiem que la inversió que havíem de fer amb el Leo, doncs, que era pròpia del millor jugador del món, doncs ens podia posar en un risc En fi, vaig pensar que primer està la institució per sobre de tot i, per tant, el Barça està per sobre de, del Leo Messi o de qualsevol jugador i també per sobre de qualsevol, evidentment, president, directiu, entrenador, jugador. I en aquells moments no hi havia marge, ens van proposar doncs una operació perquè semblava que aleshores podríem tenir marge per incorporar-lo, que sobretot per preservar la memòria de Leo Messi al Barça i que acabés com tots volíem, doncs ens vam arribar a plantejar fer aquell esforç, però després, clar, vam veure que per tenir marge salarial havíem de fer una operació que, tal com estava plantejada aleshores, era inviable.
Ara parlarem de Messi.
Era la de CVC amb la Lliga.
Ara en parlarem, però permetin que parlem una mica encara del que va dir Ferran Reverter i faci que l'Aleix Pariser i el Roger Saperes preguntin sobre aquest tema el que vulguin, després entrarem en el tema de noms propis, Koeman, Messi, etc. Però... en la situació actual, molts socis poden pensar que és arriscat demanar un crèdit de 1.500 milions d'euros per posar-se ara a construir un nou estadi. Què els diria?
Els diria que és fonamental per la viabilitat del club i pel present immediat i futur del Barça al tenir doncs, un estadi o un espai, perquè no s'està doncs, avaluant només l'estadi i el Palau, sinó que és tot el campus Barça, que generarà molts ingressos. I a més, que no és un crèdit estrictament entès com a crèdit perquè no tenim la necessitat o l'obligació de retornar aquest crèdit fins que es comencin a generar ingressos com a conseqüència del que es construirà a l'Estadi Nou, al Palau i al Campus Barça.
Per tant, fins que no estigui construït tot això, no es començarà a retornar aquests diners.
Exacte. Hi ha una... Vaja, jo crec que quan fem la presentació de tot aquest projecte, els socis estaran orgullosos. L'impacte que tindrà la ciutat serà impressionant i, a més, l'impacte pel Barça és cabdal per poder competir a alt nivell, perquè tenim doncs, els nostres competidors que ja han fet aquesta feina. Nosaltres, doncs, amb l'herència que hem tingut, doncs, no van fer els deures i ara ens trobem que hem d'acometre aquest projecte que és fonamental, insisteixo, pel futur del club.
Quan el tenen previst?
Nosaltres ens agradaria ja, si l'Assemblea de Compromissaris ens autoritza a que treballem per aconseguir aquest capital que es necessita per començar a construir el nou estadi, el Palau i el Campus Barça, a l'estiu que ve, ja em sembla que començaríem al projecte.
A fer obres, ja?
Sí, a fer obres.
I llavors on aniria el Barça a jugar?
Estem contemplant diverses possibilitats, però la que ara, doncs, diguem-ne, té més força és la del Johan Cruyff Estadi, perquè tenim pensat doncs, ampliar-lo i aleshores doncs, podríem anar un any, perquè està previst només anar fora del nou camp un any, eh?
Aleshores, només un any?
Sí, la idea és fer-ho simultani, un ús simultani del que és l'assistència al públic i la construcció de tot aquest projecte, i hi ha moments d'aquest procés constructiu que necessita doncs, que, per exemple, el que és la coberta i tot això...
Es cobrirà, l'estadi?
Una part.
Una part de l'estadi quedaria cobert.
Sí, o sigui, no es mullarà la gent, per entendre'ns. I quan plogui. I el que sí que farem és això, doncs, el moment que hem de marxar, que serà una temporada com a molt, m'han dit, bé, haurem d'anar a un altre estadi i confiem que puguem fer el del Johan Cruyff.
L'estadi de Johan Cruyff, per entendre's, tindria una capacitat per quan?
Estem contemplant 50.000.
50.000, esclar, estarà per sota del que seria. Com s'ho farà llavors el soci per poder anar, per exemple, a un Barça-Madrid?
Haurem de fer rotacions. Penseu que quan succeeixen situacions excepcionals com aquesta, el soci ha respost. I els socis i sòcies del Barça i els abonats i abonades també han respost en aquests moments de Covid i entenc doncs, que entendran perfectament que per la magnitud de l'obra i per l'interès doncs, que representa aquesta obra pel Barça, que és la joia arquitectònica que ens ha de durar un segle, jo crec que estaran molt orgullosos de participar activament i ajudant a que això sigui possible en el més breu temps possible.
Canvia molt el projecte respecte al que hi havia abans?
El projecte d'abans s'ha quedat força obsolet i sí, hi ha hagut canvis a millor, Hem preparat un pla de millora que s'ha de presentar a l'Ajuntament. Estem esperant, doncs, retirar la llicència, però sí que hem canviat una mica de lloc els volums, i a més, diguem-ne, s'ha fet més esponjós i és espectacular. A mi se'm va posar la gallina de piel quan me l'han presentat. I també, sí, us ho dic, eh? I a més, ja et dic, jo crec que pot tenir per la ciutat, i tampoc vull desvetllar molt abans de presentar-ho a l'alcaldessa, però jo crec que pot tenir per la ciutat un impacte com van tenir els Jocs Olímpics. Ens convertim en una referència mundial d'oci, entreteniment, a més, futurista, modern, sostenible.
Estem parlant que seria... clar, és que això va molt ràpid. M'està dient presentació a l'Assemblea de Compromissaris, si s'aprova el crèdit, del crèdit se'n va cap a...
Finançament.
Finançament, finançament.
Sí, no deixa de ser un crèdit, tens raó, però que es torna de la manera que t'he dit.
Estadi... s'ha de tirar bona part a terra o no l'estadi?
La tercera graderia, per les patologies que hem observat, o que han observat els experts, sembla ser que s'haurà de fer de nou. La tercera i potser la primera.
Val. Llavors, es tira a terra... I llavors es remodela i es fan els altres, el Campus Barça i el nou Palau Blaugrana. Això amb un any d'obres, aproximadament. L'estadi, un any d'obres.
L'estadi, un any d'obres. A veure, el primer any sí que hi haurà la simultaneïtat dels usos, d'assistència i construcció. Durant aquell any s'ampliarà. El que està previst és ampliar el Johan Cruyff, a veure si podem enquivir allà doncs el màxim nombre de socis i sòcies, aficionats i aficionades que vulguin anar als partits, i després ja retornem a l'estadi.
Va. Quanta gent hi cabrà al nou?
El projecte diuen 3 anys i jo calculo...
4. Sí. Com les obres de casa. Quanta gent hi cabrà?
110.000.
110.000?
Sí, amb unes llotges també aproximadament, amb més espai VIP, perquè la segona anella també s'han fet doncs uns espais per hospitality i per zones VIP. I a més el que és l'avantatge és que no s'ha de moure un col·lectiu que eren de l'ordre dels 12.000 abonats que havien de passar de primera a tercera graderia amb l'anterior projecte, i d'aquesta manera, tal com s'ha conceptualitzat ara, no hi haurà aquests problemes.
Per entendre'ns, el nou Camp Nou serà similar al projecte que havia presentat Bartomeu o no? És una variació o és un nou projecte?
És una variació. És una variació, no diferirà en quant al que és la forma, l'estètica, molt, però sí que està més, jo crec que més aprofitat.
1.500 milions, Goldman Sachs?
Goldman Sachs estan molt interessats. Vam tenir una reunió més aquest cap de setmana, no l'altra. Van venir els representants de Goldman Sachs de Londres, de Los Angeles i Nova York. Vam estar amb ells. Comprenen molt la idea que tenim de com s'ha de finançar aquest projecte que és, insisteixo, espectacular. I ens volen acompanyar, i és per això que no volem parlar d'un crèdit pur i dur, estrictament, sinó que els de Goldman entenen que la manera de finançar aquest projecte és, com us he dit, no? Un cop estigui doncs, ja construït i comenci a generar ingressos, anirem doncs, retornant aquest finançament que ens han facilitat, de manera que hi haurà uns mínims establerts que el club ingressarà per tots aquests conceptes d'estadi, el catering, el pàrquing, el ticketing, tot el que representa això a l'hospitality, i quan passi d'aquests mínims establerts, aleshores és una quantitat que va a retornar aquest
finançament. No és passa poder per Goldman Sachs?
No, perquè no tenen cap tipus de garantia, diguem-ne, d'aquelles que en diem els advocats real, que puguin executar, i per tant doncs ens acompanyen en la bondat del projecte. És a dir, si el projecte funciona, doncs ells aniran cobrant abans, i si el projecte, pel que sigui, es va retardant, doncs ens acompanyen en l'operació aquesta.
Suposem que...
És Goldman Sachs, però també us he de dir que hi ha altres inversors que tenen interès deixeu-me no desvetllar-ho perquè estem encara avaluant...
Ho explicarà, per això?
Sí, home, clar. El que passa que amb Goldman coneixien ja el projecte, que tenen un avantatge comparatiu respecte als altres que volen participar. I a més, han estat molt proactius perquè coneixien ja el projecte, tenien ja pràcticament a punt de passar per assemblea un crèdit de 825 milions... I ara, clar, estem parlant de que això ha pujat d'escala perquè és més gran, perquè és a l'estadi que ja ho va dir el CEO a la seva intervenció, estadis que s'han fet, els 35 que s'han fet darrerament, estan de l'ordre dels 800 milions d'euros, entre 800 i 900 milions, més el Palau, que volem que sigui un Palau que tingui una activitat permanent, i ens anem més al Campus Barça, ens anem a aquesta xifra dels 1.500 milions, que és el que demanarem a l'Assemblea que ens autoritzi.
Sí, i si no l'autoritza, què passa?
Home, doncs, evidentment ho respectarem. És l'Assemblea sobirana.
Un cop dur per vostè?
Home, jo intentaré convèncer-los de què és el que convé pel club. I en aquests moments, perdríem... doncs competitivitat i no podríem segurament competir a nivell dels nostres competidors directes. Penseu que ens estem enfrontant a part de l'equip de la Lliga Espanyola o els clubs de la Lliga Espanyola que han fet ja els deures en quant al nou estadi, perquè el nou estadi s'ha d'entendre com que és un generador de nous ingressos espectacular. I aleshores...
Haurà de posar nom a l'estadi del nou estadi? Haurà de portar sponsor de...
Sí, perquè haurem d'optimitzar tots els recursos i els naming rights i els title rights i tota aquesta, diguem-ne, actius que el Barça necessita monetitzar, ho haurem de fer. El que sí que us vull dir és que estem competint contra clubs d'estat que, precisament, si no podem aguantar el Messi, a part de pel fair play, que és molt estricte, l'estat espanyol, és perquè també aquests clubs d'estats doncs, disposen de molts recursos, perquè doncs, tenen un estat al darrere que pot suportar tots aquests recursos. M'estic referint a clubs com, que ja sabeu, els clubs d'estats, que hi ha a França, que hi ha a Anglaterra, a la Premier... i aleshores aniríem perdent una avantatge competitiva. I jo crec que els socis i sòcies del club amb això ho entendran.
Part econòmic i part de l'estadi, ho acabo aquí només amb una última pregunta, que és 2.300 milions de Goldman Sachs es converteix gairebé en el primer sponsor del Barça, no?
Serien 1.500 els 1.500, que 800. Més parles de...
Dels que hi havia ja...
Bueno, no, aquells no hi havia. Els 1.500 estan inclosos aquells 800.
Ah, d'acord. En total seria 1.500, per tant?
1.500, sí.
En total,
sí.
1.500 es converteix igualment en el primer sponsor del Barça.
Sí, bueno, a més que sponsor és un partner financer que tenim que ens ajuda a cometre totes aquestes operacions. Amb Goldman també hem treballat l'obtenció de recursos amb els fons que hem anat a treballar amb Goldman als Estats Units, a la ronda de finançament que vam fer, que vam aixecar 595 milions. I Goldman aquí ens ha ajudat a aconseguir aquests diners. És gent que està entenent la nostra filosofia i la nostra manera de voler acometre totes aquestes operacions.
Aleix i Roger, sobre el tema econòmic.
És un dubte sobre això, però amb Goldman Sachs ja han demanat ara 500 milions, no? Vull dir, serien 2.000 en total, no? Vull dir, ja han demanat un crèdit de 500 milions amb Goldman Sachs, no? Més enllà dels 1.500
de l'espai. No, no han demanat crèdit. El que hem fet és que Goldman Sachs ens ajudés a aconseguir 595 milions. Ens en volien donar 900. O sigui, això ho va dir el CEO amb la seva intervenció que va ser magistral i a més va ser un exercici de màxima transparència que feia temps que no es feia al club, no? Aquí el que hem fet és això, doncs Goldman Sachs ens ha ajudat a aconseguir aquests diners, els actius del Barça són potents, els inversors confien en el Barça, en el nostre projecte, en les persones doncs, que estem encapçalant-ho, i això doncs ens estaven disposats a donar-nos a la vora dels 900 milions, però no en necessitem tants. O sigui, per reconduir el deute a curt termini, a llarg termini, amb 595 en feien prou. A més, l'avantatge i la prova que confien és que, escolta, ens ho han fet a un interès molt baix en comparació amb l'interès que estava pagant el club. Hem aconseguit un interès d'un 1,9. El club estava pagant 6% i 9% per segons quines operacions.
Sobre l'estadi, un dubte. Llavors, Nikken Sekkei seguirà sent l'estudi que farà l'estudi d'arquitectura que farà l'estadi, que és el que va guanyar...
Bé, ja contracta i nosaltres tenim per costum complir els contractes, sempre i quan es faci la feina degudament. I sí que hi ha unes enginyeries que han fet la modificació a millor de l'estadi.
Val. Hi haurà grades supletòries al Johan Cruyff, entenc, per arribar als 50.000.
El del Johan, a veure, no...
No, vull dir, no seran permanents les grades, si les fan, exacte, per ampliar l'aforament.
S'està contemplant. És a dir, jo us he dit que la idea, la que té més força ara, és anar al Johan. Evidentment, també tenim l'opció de Montjuïc, espero que ens posaríem d'acord amb l'Ajuntament. A mi la que m'agrada més és la del Johan, us ho he de dir, perquè al dir-me que és possible aixecar la visera, el visor que tenim, no?
Per fer-les permanent, llavors, si aixequen el visor i fan una obra allà...
Jo crec que el que ens van dir no era permanent, però... Ja us anirem informant.
És que és un estadi per 10 passar els 50.000.
És una borrada.
50.000 entre 40 i 50.
Però és quadriplicar-lo, amb la qual cosa es fa. Sí. I això li han dit que és possible que es pugui fer? Clar, perquè llavors què fem amb aquestes grades?
Els arquitectes i l'enginyeria que hem treballat diuen que és factible.
I es quedaria o traurien després?
Bueno, és el que em va preguntar a l'Aleix. Crec que seria molt bo que es quedés, però em sembla que és practicable. Volen fer una virgueria. Però també el tema que... Una virgueria segura, eh? Però el tema...
Sobretot.
Precisament jo veia que quan parlàvem amb ells, on veien més problemes era en el tema de la mobilitat i en el tema de l'aparcament, per exemple. Sí. Però que l'obra arquitectònica o aquesta, diguem-ne... practicable o provisional, doncs que la veiem factible.
I després, sobre el tornar als 1.500 milions. Jo crec que hauran d'explicar molt bé a l'Assemblea de Socis Compromissaris, perquè diguem-me a mi desconfiat, però si algú et deixa 1.500 milions, alguna contraprestació voldrà. I pel que estan dient és molt semblant al projecte que presentava Jordi Moix. De fet, va venir aquest mateix estudi fa uns mesos, quan encara estaven dins la Junta, a presentar el projecte, que és ens els deixen, l'estadi generarà uns 150 milions i d'aquests 150 li hem de tornar 50 a Goldman Sachs i els altres 100 són pel Barça. Números a l'engròs del que ens va dir l'anterior junta directiva. I llavors li plantejàvem, i si un any no generen aquests 150 milions? Hi haurà alguna contraprestació per part de Goldman Sachs?
No, el Goldman Sachs no té. En el que estem negociant, perquè encara ja et dic que no està tancat en cap, el que estem negociant és que, primera, no hi ha garanties reals, és el propi negoci el que retorna el finançament, aquest crèdit, i per altra banda, Goldman Sachs no té cap control de cap poder de decisió sobre aquesta operació. Confien en nosaltres, evidentment tu quan treballes amb una gent la màxima d'una cooperació és la confiança, però aquí qui manarà serà el Barça. Ells el que obtenen és el finançament, i per obtenir el finançament ells doncs tenen els seus honoraris, i nosaltres el que ens interessa és això, un finançament amb aquestes condicions.
Però ells explotaran el camp, també? Ells explotaran d'alguna manera el camp?
No, ells no explotaran el camp. El camp l'explota el Barça.
Però no decidiran si fa un concert o si una llotja...
No tenen poder de decisió. Ja he dit que el poder de decisió serà absolutament nostre. Això és una màxima que m'he imposat doncs, des de que he arribat. O sigui, no hi ha cap contrapoder. Les decisions les pren la junta directiva i el nivell executiu del club, amb el seu al capdavant. I home... Crec que estem doncs obtenint la confiança i la credibilitat de tots els actors que apareixen en aquestes operacions, ja bé sigui inversors, ja bé sigui creditors, i en aquest sentit el poder de decisió és absolutament i 100% del Futbol Club Barcelona, i ells els que fan és ens acompanyen a una operació financera molt important, que moltes entitats d'aquestes, moltes d'aquestes consultories financeres la volen fer, i anirem amb el que doncs, més confiança i més garanties ens ofereix.
Saperes.
Dues qüestions sobre temes que han sortit. Per exemple, sobre l'Assemblea, hi haurà també una proposta de reforma dels estatuts, que entenc, pel que sé, que es vol aprovar en PAC. Està al mateix nivell, president, a aprovar la lluita, per exemple, per la igualtat de gènere que la congelació de l'article 67?
Home, són coses tan evidents que s'han de fer que crec que ho podem proposar així. Al cap i a la fi s'està reformant el 4, que és doncs, el respecte pels drets humans. S'està reformant el tema de les penyes, que tot el que fa referència a la Confederació Mundial de Penyes, com sabeu que l'hem suprimit, no fa sentit que estiguin els estatuts. S'està reformant la durada del mandat, s'està reformant coses que són molt evidents. S'està també doncs, posant una disposició transitòria que és lògica. perquè amb els resultats econòmics que ens hem trobat, el fet de que hi hagin pèrdues i que s'hagin d'aixugar aquestes 481 milions de pèrdues en dos anys, si no estàs fora, jo crec que això és massa exigent, molt dur. No ens podem, diguem-ne, tirar-nos trets al peu nosaltres mateixos. Jo crec que ara necessitem la paciència necessària per revertir aquesta situació. Que ho farem, que ho arreglarem, això n'estem convençuts, i els socis i sòcies del Barça poden estar segurs de que ho arreglarem, però necessitem aquest marge. El que t'obliguin els estatuts un endeutament net si és dos vegades a l'EBITDA, doncs que hagis també de reconduir aquesta situació en dos anys, jo crec que dos anys és massa poc. Nosaltres tenim un pla de viabilitat a cinc anys, quan recuperem la situació negativa del patrimoni net, aquest article, que no suprimeix, que el que es fa és una disposició transitòria que el manté en suspens, tornarà a activar-se.
I ha sortit també el tema de Leo Messi, de la continuïtat de Leo Messi de CBC. Florentino / la Superliga van tenir algun pes en la decisió del no a CBC?
No. A veure, CBC era una mica... l'operació de CBC, tal com estava contemplada o com ens la van explicar, era una mica el carmelet que ens anava donant el president de la Lliga perquè ens penséssim que tindríem fair play, que tindríem marge salarial per poder enquivir l'operació del Leo Messi. Quan veiem que aquesta operació, perquè te l'explicaven, però encara no hem tingut el document que havíem de signar. Avui en dia encara no tenim el document que havíem de signar. Ens van enviar uns PowerPoints i ens ho van explicar. Però el Barça no pot comprometre's a una operació si no s'estudia a fons i si no saps si no coneixes la lletra petita. L'operació de CVC per molts clubs de Lliga Espanyola és molt bona. I aleshores, el que passa que pel Barça nosaltres no necessitem més deute. Tal com està contemplada, els diners que ens arribaven, que eren molts diners, eren més deute. I nosaltres els vam dir, escolta, si no és equity, si no són ingressos directes que ens poden anar a fons propis, no ens interessa. No ens interessa. Aquí m'estic trobant, quan vaig pels camps de la Lliga, que clar, que els clubs de la Lliga estan patint. I jo dic, escolta, nosaltres no ens hem tancat a fer aquesta operació, però pel Barça s'ha de presentar d'una altra manera.
És a dir, que encara és possible.
Però sí que podria ser possible, perquè jo sé que estan intentant reformular aquesta operació. De fet, tot ha anat molt ràpid. Ho van fer sense tenir doncs, el document definitiu, i ara inclús jo crec que encara estan treballant amb una due diligence per acabar de definir aquesta operació, perquè hi ha unes implicacions fiscals, si és deute o és un compte en participació, que són diferents. Aleshores, aquí el que vull dir és que, primera, que nosaltres no ens condiciona ningú a fer aquesta operació, i menys el Real Madrid. Nosaltres decidim per nosaltres mateixos. I després, que és una operació que veiem, per una banda, sí que podríem ingressar uns diners, però sí que els diners els ingressem en concepte de deute, no volem, perquè no necessitem més endeutament d'aquest tipus.
Amb el tema de Messi, que estan parlant del tema de Messi, amb el tema de Messi, en algun moment vostè s'emprenya amb Messi?
A veure, no, emprenyar-me no em puc emprenyar. Amb el Leo me l'aprecio massa per emprenyar-me amb ell. El que passa que hi arriba un moment que quan veus que ja no podrà ser, veiem les dues parts que no podrà ser, pel tema del fair play, per tema de que cada vegada la situació anem tenint més informació de la situació econòmica, hi ha una certa decepció per en dues parts, perquè veiem que l'operació cada vegada s'està complicant més. I jo sé que tenien un desig enorme de quedar-se, però que també tenien molta pressió per l'oferta que tenien. Que el que no sabré mai és si ja la tenien. Jo crec que era d'aquelles ofertes que sabien que si no es posaven d'acord amb el Barça se n'anaven al Paris Saint-Germain. I el Paris Saint-Germain també suposo que els apretava.
Li va exigir que fixessin a Cristian Romero?
Jo, si em permeteu, no vull entrar en aquests, diguem-ne, petits detalls que van estar succeint, perquè jo crec que el Leo passarà a la història del Barça, passarà a la història del Barça com el millor jugador de la història del futbol, i a mi m'agradaria preservar la memòria de Leo Messi en el Barça com és, que ha estat un jugador excepcional i una persona extraordinària.
Considera que tenia l'oferta del PSG sobre la taula abans de marxar del Barça?
Home, això jo estic... No ho sé certament, però vaja, tot indica que sí, perquè ja... De fet, durant les negociacions tothom sabíem, perquè era una cosa que no calia que ens la diguéssim, que ell tenia una oferta molt potent i que nosaltres havíem de... Sense que ell exigís res en qüestió de diners, nosaltres sabíem que pels negociadors de la part del Leo Messi que tenien molt bona oferta. Però, insisteixo, jo crec que tothom volíem que es quedés. Hi va haver-hi un moment que vam veure que era... que corríem un risc enorme.
En algun moment pensa, m'he equivocat, tornem-lo a trucar i tornem a fer marxa enrere?
No. Quan arriba aquell moment que diem, escolta, ja no hi ha marge, jo no, al revés. O sigui, penso que estic fent el millor pel Barça... La institució està, el Barça està per sobre de tot i no em pot condicionar o no em pot posar en risc la institució ningú, que no ho feien voluntàriament, era el concepte, era l'operació en global. El que sí que vaig tenir l'esperança, però jo crec que això és, té un punt d'il·lus, és que a última hora els canviés, hi hagués un canvi de ritme i digués jugo gratis. Aleshores, això... Clar, a mi m'hauria agradat i això m'hauria acabat de convèncer del tot de que, escolta, encara que no tinguéssim marge salarial, jo entenc que la Lliga hagués acceptat això, però no podem demanar a una persona, a un jugador del nivell de Leo que fes això, m'entens? Ara, que alguns culers ho hem pensat, de dir, escolta, em coneix a mi, el Leo va arribar al primer equip del Barça amb mi de president, hem tingut una relació molt bona durant molts anys, he fet el que he pogut per ell i la seva família. Ell sabia que la que tinguéssim recuperada l'economia, doncs jo segur que ho tindria en contra i el correspondria de la forma que es mereix, no? Ara, exigir això amb el que, doncs, suposo té a París, doncs, escolta,
quan parla del PSG. Del fair play financer, Jaume Rous ha repetit que tant a Lleida, en un restaurant de Lleida, vostè, el propi Roures i Javier Tebas, igual a casa seva, crec recordar, amb un grup de gent on hi havia més gent, que el Ferran Reverter també hi era, que allà fins i tot es va brindar i es va dir que per fair play financer.
El que passa és que quan us he dit que quan dèiem, val, això era amb la condició de que firméssim el contracte amb CVC. Mm. O sigui, la solució perquè tinguéssim marge salarial era el contracte amb CVC i que ha presentat a la Lliga, no?, l'operació aquesta. Aleshores, nosaltres, si te l'expliquen, compte amb participació, no és deute, ens semblava bé, quan veiem que és deute i quan veiem que ells sempre defensen que és deute, però no és deute, però és deute. Acaba sent deute, per molt que diguin. Aleshores, tal com està conceptualitzat ara, tal com està formulat, si ho reformulen, escolta, és el que et dic, nosaltres no ens tanquem, però fins ara l'operació està plantejada així. I el que és cert és el que diu el Jaume. Escolta, nosaltres estàvem convençuts perquè ens deia la Lliga de que tindríem aquest marge salarial, però clar, és que ha estat a canvi d'una operació que no podíem acceptar. Això crec que s'entén, però és que, a més, el problema de fons és que el fair play financer, el marge salarial, tal com està concebut a Espanya, és molt restrictiu. Ens fa que no puguem competir en condicions d'igualtat, per exemple, en França, que han fet una moratòria per raó de Covid. Nosaltres l'acord amb el Leo ja el teníem. Era 2 anys més, que és el que a ell doncs, li feia gràcia per la seva, diguem, projecció personal, familiar i tal, i volia jugar 2 anys més, i el pagàvem en 5 anys. Això a Anglaterra cap. Això a Anglaterra es pot fer. A la Premier es pot fer. Aquí, doncs, ens van dir radicalment que això no era possible. I aleshores vam haver de buscar una altra fórmula per enquivir aquests 2 anys de tenir el Leo amb el Barça, però aquesta fórmula estava condicionada a que doncs, firméssim el contracte amb l'operació del CVC.
Per part meva, acabo el tema de Leo Messi. Té algun deute al Barça amb Messi encara?
No, el vam acabar arreglant de lo que quedava. Potser queden alguns, alguns conceptes, però en general està tancat. I el que queda, si queda una part, ho pagarem doncs, tal com hem acordat.
M'explica el document, perquè no ho entenc. És a dir, què passa? Què passa aquells dos dies perquè tothom donava per fet, fins i tot amb trobades amb periodistes que, com diria l'antic president Núñez, d'on de rocs, es deien una cosa i després es deien una altra, surt Rafa Juste dient tot el contrari del que es diu tota la premsa que estava allí, és a dir, que ja li havien buscat substitut i que no trobaven a Ronald Koeman, i en canvi, de cop i volta, surt un dissabte del matí, abans del Wanda Metropolitano, dissabte passat, dient no, Koeman es queda. Què coi ha passat?
Que Koeman es queda. La decisió, a veure, Koeman continua. La decisió, a veure...
El matís és important.
Quan pren, sí, perquè Koeman continua. Quan, a veure, quan hi ha una situació de diguem-ne, que no acaben de sortir les coses com tots volíem, perquè estàvem, doncs, tots plegats, tots els culers estàvem desanimats, el propi Koeman també tenia símptomes d'estar fotut, clar, vas pensant a veure quina és la millor solució i com a president del Barça i les persones que tenen la responsabilitat en l'àmbit esportiu hem de valorar-ho tot, I jo, després de que m'escolto a diverses persones de la meva confiança i que alguns tenen atribuïda la responsabilitat d'aquestes decisions o del procés de decisió aquest, escolta, arribo a la conclusió de que he d'actuar com vaig actuar el 2003 amb el Rijkaard, que mereix que li donem un marge de confiança. Per què? Primer, és un culer com tots nosaltres.
Sí, sí, no? Però fa 15 dies també ho era.
Sí, però això també pesa, que estima el Barça. I jo, parlant amb el Koeman, ho notes, perquè t'ho diu, a més. Uh-huh. És un home que hem arribat ja a tenir una conversa cada cop més fluida i millor. Després és un mite del barcelonisme. Dos, va decidir venir a fer d'entrenador del Barça en una situació de màxima dificultat esportiva i institucional.
Sí,
però el que jo necessitava saber, Jordi, si em permets, era, escolta, confies en aquest equip? Confies? Jo no vaig preguntar. Només t'he de preguntar unes quantes coses que segur que me les respondes. Tu confies en aquest equip, Ronald? Em diu, esclar que confio. Però, a més a més, em va dir, amb contundència, esclar que confio. Però necessito recuperar els lesionats, perquè serem més competitius. A mi em va donar la sensació d'un home que, primera, que volia continuar de totes, que hi ha moments que penses, ostres, la cosa no està anant bé, a veure si el desànim és general. I diu, vull continuar de totes, vull demostrar que aquest equip és competitiu. Quan recuperem els lesionats, estem parlant de que, escolta, no ha pogut comptar, és de justícia també, no ha pogut comptar amb el Dembélé fins ara, esperem que contra el València ja pugui jugar el Drusman, o contra el Kiev, o contra el Madrid. El Agüero, que, clar, diuen que no tenim gol, ja sé que els que en saben diuen és que perquè no s'ataca com s'ha d'atacar per fer gols. No, però, escolta, els gols els fan també els davanters, i realment, home, el Kun era un home que el vam fitxar perquè fes gols. No ha pogut tampoc jugar encara. Després ha tingut la lesió de l'Antropati, que s'ha anat recuperant i ara ja doncs, comença a entrar l'equip. Jo crec que era justícia donar-li aquest marge de confiança, i a més és un home que vaja, ho vol fer, té contracte en vigor, tampoc ens oblidem que és un contracte que s'ha de respectar, i jo estic molt satisfet d'haver pres aquesta decisió per la persona i pel Barça.
Fa un bon temps per confirmar que el volien renovar un any més. Això continua endavant o encara ja no?
Bé, tot això està en converses. La secretaria tècnica també i la direcció de futbol estan treballant permanentment. I estan al cas de tot el que es mou en el món del futbol.
Confirmi una cosa. Vol o no? Li agrada o no li agrada a Xavi com a entrenador del Barça? Perquè la brama que corre és que no vol a Xavi com a entrenador del Barça.
Jo amb el Xavi he parlat sovint, recentment també parla, perquè som amics. Igual que l'altre dia vaig estar parlant amb el Pep, i ells, vaja, quan jo parlo amb ells els explico, perquè m'agrada comentar, perquè són persones que un l'he tingut de jugador, l'altre l'he tingut d'entrenador, hi ha una bona relació, I m'agrada comentar-los les coses, però ho fem en un pla de persones que en saben molt més que jo i que jo necessito saber el que pensen.
Xavi, Pirlo, Gallardo, Bob Martínez, molts noms de substituts. Xavi, en aquests moments, en el cas que no continuï perquè els resultats, el futbol és així de cruel, no continuï, Xavi podria ser un dels noms? O vol un entrenador temporal perquè vostè, com han sortit alguns noms, el que li agrada és Tuchel per poder-lo fitxar el mes de setembre que ve? Juny que ve.
Koeman. El que tenim és Koeman. Koeman continua. Estem orgullosos de tenir Koeman com a entrenador i això és el que ens hem de centrar ara, donar-li el marge de confiança perquè es pugui canviar la situació esportiva en la que estem, perquè és veritat que no és la desitjable o la que volíem tots per aquesta temporada, però, escolta, acabem de començar, recuperant els lesionats, i jo crec que això es
entenc
notarà.
Entenc que la gent pugui pensar que una certa improvisació, quan semblava que estava ja mort i enterrat esportivament Koeman, i ara el tornin a repescar i digui, amb aquesta contundència i seguretat, que digui, Koeman és l'entrenador. És a dir, que hi hagi hagut aquest canvi, aquest cop de volant en tan poc temps.
Escolta, la gent és lliure de pensar el que vulgui, però jo en cap moment he dit que no seria Koeman. M'entens? O sigui, sempre que m'han preguntat, vaig anar a una intervenció a la televisió, vaig dir que Koeman, ara he dit també us estic dient un cop més, perquè vull donar-li aquest marge de confiança que crec que se'l mereix. I, escolta, és una decisió que però en aquests substitut. Moments crec que és la que convé més pel Barça.
Però substitut, no?
Home, la secretaria tècnica, us he dit, està treballant permanentment, ja no només veient com va el futbol en l'àmbit dels entrenadors, sinó com va en l'àmbit dels jugadors, també. És la seva feina. Si no, no és allò que fan un equip i es posen de braços creuats allà a mirar-s'ho. És la seva feina. I jo entenc que coneixen perfectament la situació de molts entrenadors i de molts jugadors que podrien estar a l'òrbita del Barça en un moment determinat. Però el nostre entrenador és Koeman i té una màxima confiança per part de la directiva i de la secretaria tècnica.
En algun moment ha passat amb Luis Enrique?
És que és el mateix. O sigui, estic amb Koeman. Estic amb Koeman i ara aquí hi ha encès noms d'altres entrenadors. Jo crec que no compliríem aquest marge de confiança que li vull
donar. Per tant, si li pregunto quin serà l'entrenador de la pròxima temporada o qui li agradaria que fos, em dirà que Koeman.
El nostre entrenador és Koeman i estem amb Koeman, amb ell, fins al final. I en aquest sentit, ell ho sap, jo crec que es troba còmode amb aquest posicionament per part del club. I escolta, és el que volem, donar confiança i revertir aquesta situació esportiva que tots volem que collons, que comencem a guanyar partits.
Acabo amb Koeman, però una cosa del club del primer equip. Hi ha hagut molta polèmica, em va sorprendre molt, del debut de Gavi amb la selecció espanyola l'altre dia amb Luis Enrique. És el jugador més jove de la història del futbol espanyol que debuta amb la samarreta des de fa 70-80 anys. Li pregunto, la intenció del Barça és renovar el més aviat possible aquest jugador?
I tant. De fet, ja estem en un procés que estem intentant renovar a tots els jugadors joves que tenim. Si tot va bé, la setmana que ve us podrem donar bones notícies.
Gavi, per exemple?
Amb el Gavi, jo li deia ahir al president de la Federació Espanyola, em diu, em truca, estaràs contento? I dic, hombre, estem en un procés de renovació i ara me'l portes a la selecció i ja sabeu què passa amb aquestes coses.
No?
I aleshores, però se revaloritza. Bueno, sí, però jo el que vull tenir primer a casa, no? Ben lligat. El que passa és que estan responent bé. Ens hem trobat que els contractes amb els joves gairebé acabaven tots i estem en procés de renovar aquests contractes. Jo confio poder-vos donar la setmana que ve alguna bona notícia en aquest sentit i evidentment que el Gavi estem encantats que estigui al Barça i farem tot el possible perquè continuï.
Pedri Uansu, setmana que ve, va per aquí?
El Pedri el tenim molt avançat i tant de bo us ho pugui anunciar, sí.
Molt bé. Sobre això de...
Això també va bé.
Mira, és bona. Sobre això de Koeman, siguim sincer, en calent l'hauria fotut fora en algun moment de la temporada?
No puc permetre'm estar en calent, jo, com a president del Barça. Crec que he de ser ponderat a l'hora d'avaluar aquestes decisions. I si en un moment determinat s'ha creat aquesta atmosfera que ha pogut pensar... O heu pogut pensar, com deia el senyor Basté, que semblava... Escolta, jo sóc molt Johan, i admirava els canvis de ritme del Johan. Per tant, escolta, aquí penso que s'ha fet el que s'havia de fer. A més, ho he consultat amb gent que m'agrada saber la seva opinió i he fet el que precisament doncs, alguns m'han dit i crec que l'hem encertada. Espero que els resultats siguin bons.
És que en tenia un parell, a veure si em dóna temps.
Plegant,
vaig molt ràpid. De Ronald Koeman ha parlat vostè dels motius que l'han portat a confirmar-lo. És culer, és un mite, la seva predisposició, però no ha parlat de cap qüestió futbolística. A vostè el convenç l'aposta que estem veient al camp de Ronald Koeman?
Quan me l'ha explicat el Ronan, l'entenc. L'entenc.
Que no vol dir que la comparteixi.
No, jo sóc ningú per compartir aquesta opinió.
Però
per compartir aspectes...
Molt definida, no? Com ha de jugar el Barça.
Per compartir aspectes tècnics, tothom tenim el nostre manera de jugar ideal, els jugadors ideals. El que vull dir-vos és que jo no puc discutir amb un professional de temes tècnics. Seria un acte de... Vaja, jo crec que m'equivocaria.
Però pot tenir
per això sempre respectat, sempre respectat,
vostè té al cap, Roger, no? Que ha de jugar al Barça.
Roger, sempre respectat els professionals. Em va passar amb el Rijkaard i em va passar amb el Pep Guardiola. I vull que també em passi amb el Koeman. Jo sí que a vegades he gosat donar-li una opinió, però us he de dir que me l'ha rebatut amb conceptes tècnics. I l'he entès. I l'he entès... El que passa que, clar, també estem... I ell és el primer, que el que vol és que comencem a guanyar i que comencem a jugar millor. Jo crec que seríem injustos si no li donem aquesta oportunitat de mostrar tot el que ell ens està exposant. Quan recuperi els lesionats, aleshores ell confia que això funcionarà millor. Donem-li aquesta oportunitat, aquest marge de confiança. S'ho mereix per moltes raons, i entre altres coses perquè està... confiant en aquesta plantilla i té ganes de fer-ho.
I acabo amb un nom. Sergi Roberto renovarà?
Amb el Sergi sé que estem en procés de reestructurar el seu contracte. Ha fet un acte de barcelonisme que, ja et dic, pocs ho fan, que ha sigut doncs, reduir-se el salari. I el que estem és reestructurant el seu contracte. El mateix va passar amb el Piqué, el mateix va passar amb el Jordi Alba, el mateix ha passat amb el capità, amb el Sergi Busquets... I jo els estic molt agraïts.
Però el seu cas no està tancat encara.
No està tancat perquè està pendent d'uns serrells que estem acabant d'arreglar.
Jo, un dubte només. S'ha plantejat en algun moment posar una figura de director esportiu? Més enllà de la figura de Mateu Alemany? Una persona més futbolística, esportiva, que guiï, orienti l'equip futbolístic?
Ja els tenim, el director de futbol, el director de tot el que és el tema futbolístic, és Mateu Alemany. Jo estic molt satisfet de que hi sigui el director de futbol, perquè és un home molt capaç, molt habilidós, i que té uns grans coneixements del món del futbol en general. Però és que l'equip del Mateu, home, tens el Jordi, tens el Planes, i després té una sèrie de col·laboradors també, un d'ells és el Deco, per exemple, que el Mateu, en aquest sentit, doncs, té tota la informació que ha de tenir i té les persones adequades per afrontar qualsevol
operació. I Jordi Cruyff ha estat important també en convèncer-lo perquè Koeman és la figura que hagi de continuar.
Amb el Jordi això és, aquest aspecte estrictament no ho vam parlar, però sí que el Jordi ha jugat un paper molt important pel que fa a donar confiança al Ronald de que li donem aquest marge de confiança.
Escolti, m'acabo de seguida perquè se m'acaba...
Ha dit, perdó, Jordi, que Deco està treballant pel club?
Deco està treballant pel Barça, sí. Ell s'encarrega del que és el mercat brasilero i portuguès. Però és una persona que tenim un accés molt directe, el Mateu també, i vaja.
A sort de fa una estona el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, que ha anunciat que a TV3 que el món de la cultura podrà recuperar el 100% de l'aforament en menys de 15 dies. No ha concretat res dels estadis, no ha dit res. Però a TV3 ha dit això.
La mascareta jo crec que encara tindrem un temps. La mascareta en llocs també oberts, quan estiguem amb gent, amb aglomeració de gent, serà d'alguna manera necessària. Si ara, per exemple, estem anant, doncs, el que dèiem, el 100% a la cultura, o el 100%, perquè també seran altres aforaments, ser un partit de futbol, per exemple, els esports, és convenient anar encara amb la mascareta.
Ha dit això, que mascareta, però no ha dit res més. Clar, a costa, València...
Kiev, Dinamo de Kiev i Madrid, sí.
Com contemples? Clar, això no es pot fer d'avui per demà. Això passa com a les discoteques, que s'emprenyen perquè en 48 hores no podem organitzar un merder com aquest.
Bé, l'organitzarem. Si ens donen marge perquè els aficionats vulguin venir a l'estadi, no et preocupis que ho organitzarem, perquè hi ha ganes de veure aquests partits. Jo veig que hi ha moltes ganes en el barcelonisme de veure el partit contra el València, a veure que és cantar el partit de Champions, amb el 60%.
Amb el 60%, o sigui, ara treballeu per un 60%. Us han dit alguna cosa des del govern de la possibilitat des del Procicat?
Bé, sabem doncs que el 60%, però fins a... el poden ampliar al 80%. Això és...
El màxim seria el 80%, eh?
Ara, després del que acaba de dir el conseller, potser aconseguim el 100% el dia del Madrid, que seria, vaja, el que és desitjable, no?
I acabo amb dues preguntes. Una, parla de Messi i un altre nom, Gasol. El Barça estudia fer algun homenatge amb aquestes dues persones?
Home, a mi m'agradaria poder fer un homenatge a Leo Messi, i tant. I tant, perquè evidentment s'ho mereix i estarem encantadíssims de, quan trobem el moment oportú, si ells volen, doncs fer un homenatge com cal, que li reconegui al barcelonisme tot el que ha donat el Leo al Barça. Amb el Pau, també, el Pau, vaja, és impressionant el que s'aprèn escoltant el Pau, és un home que, a més del comiat que vaig ser-hi, va ser molt emotiu, però a més és motivador. Surt sempre motivat quan parla el Pau. És extraordinari, perquè després de l'èxit que ha tingut, que ha estat doncs, un jugador amb un palmarès i amb una trajectòria exitosa, l'acompanya d'humilitat i l'acompanya d'un agraïment permanent, que, escolta, amb el Pau hem estat parlant, ell té una fundació, la Fundació del Barça doncs, també, ja sabeu que en el nostre projecte és fonamental i li estem donant un nou impuls, i també és ambaixador del Barça. I trobarem espais de col·laboració amb el Pau. I
evidentment... Retirada de la samarreta?
Això encara no ens ho hem plantejat. És una cosa que, quan abordem aquest tema, prendrem la decisió, digues, més coherent.
D'acord, escolti'm, és que...
Quina per això? Quina fem? El 16?
O sigui que és una gran pregunta. Escolti'm, no m'oblidi, acabem una cosa... I ho dic, diuen, no, és que el periodisme és corporativisme. Sí, efectivament, jo sóc molt corporativista. Em va... Sí, la paraula és ofendre, però em va doldre que el CEO digués l'altre dia, la pregunta que li feia l'Adrià Soldevila, si s'havia pagat des del club a periodistes. Va dir que sí, però que els pagaments estaven justificats. Jo li pregunto, n'han trobat algun d'injustificat?
A veure, jo em remeto el que va dir el CEO. Penseu que el que no pot ser aquí és que es prengui segons quina derivada. Jo no vull que pagui mai justos per pagadors, m'entens? I aleshores aquí el seu va estar, jo crec que molt elegant, però és un home transparent, i al fer-li aquella pregunta, que jo crec que no se l'esperava, diu, home, sí, però va dir clarament que hi ha factures amb uns conceptes i s'ha pagat, doncs, correctament.
Legalment, eh?
Clar.
O sigui, una altra cosa és, si considera vostè que és immoral, per entendre'ns?
Això jo no hi entro.
Però il·legals no?
No, perfecte. De cap manera.
D'acord, doncs aquí estem.
Molt bé.
Joan Laporta.
I no t'ofenguis perquè no anava per tu,
eh? No, podia anar per mi perquè m'havia cobrat res del Barça.
Per això.
No era tertúlia, res. Però, de la boca, que crec que dos més per tothom, pel col·lectiu.
Bueno, jo crec que ha quedat clar, no?
Sí,
ha quedat clar. No hi havia cap il·legalitat.
Moltes gràcies, president. De debò.
Gràcies a vostè.